Heu de saber que a les Balears tenim el menú del dia més car de tot l'estat.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Començam ja aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol, aquest programa que ja sabeu que té totes les lletres i que ara té en Lluís Fortesa, que ens acompanya aquí al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb les paraules i hem celebrat el dia de Santa Catalina, ara hem de saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
L'actualitat pels sedats de l'equip de Tèntol i ho farem com cada dia amb en Xisco Nadal.
Aquí tornem.
En Sebastià Oliver.
Aquí.
Miquel Jung.
Bon dia.
I amb en Toni Guiscafré. Com estàu? Preparats?
Bé,
avui
bé,
dimarts 25 de novembre, ja ho han dit, a Santa Catalina. Heu donat molt d'anys a les catalines que coneixeu.
Sí, sí, sí.
Guiscafré, només en coneixes una?
No, en conec més, però clar, m'havia fuit i ara he començat a felicitar.
T'havia fuit el cap. Sí, tenc sí, qualque sí. Parenta.
Parents, familiar, no.
No.
Però amics, amigues, sí.
Molt bé. Bé, quedeu totes felicitades aquí. Atenta el que, per cert, ens ha quedat pendent que na Caterina Lorda mos acaba de dir un nom o un verb, més ben dit, que és el d'encaterinar, que és una persona que s'ha encaterinat. És un desig persistent. Ha quedat encaterinada. O encaterinat.
Encisat.
Exacte. No? I d'això, que no l'havien dit abans, i ens agrada molt aquesta paraula, i també està bé reivindicar-la un dia com avui. Però bé, tenim més temes a la taula de redacció i hem de començar parlant d'allò que vos anunciàvem en portada. Hem de dir que a les Balears tenim el menú del dia més car de tot l'estat espanyol.
Yo como cada día en un bar de la soledad que es mi barrio. El dueño del bar se llama Juan y el bar se llama Barrambo. La carta es una pizarra que tiene clavada en el portal. En la que pone con pintura blanca de esa que no se va. De primero sopa de segundo patata con. De postre fruta del tiempo, pan gaseo, sabino, talión, como ha dicho, de primero sopa de...
Molt bé, Celestí, explica'ns més detalls d'aquesta notícia.
Al marge d'aquest menú que sentim, segons explica avui Alicia Mateos en el diari Última Hora, les Balears tenim el menú del dia més car de tot l'estat. Són dades extretes d'un estudi fet per Hostaleria d'Espanya. El preu mitjà que pagam per un menú del dia al nostre arxipèlag és de 16 euros. Lluny de Canàries, on tenen el més econòmic per un preu de 13. En el conjunt de l'estat, la mitjana que es paga per un menú diari és de 14 euros amb 20 cèntims.
És a dir, que som a dalt de tot, eh? Els Balears, en aquest preu de menú. També estaria bé saber què inclou un menú, quines característiques tens, on han parentes que són primer plat, segon i postres, beguda inclosa o no... Llavors, clar, supos que hi ha moltes preguntes, però per parlar-ne nosaltres hem convidat a Tomeu Mas, gerent de CAEP Restauració. Tomeu, com estàs?
Hola, què tal? Bones tardes.
Benvingut, moltes gràcies.
Molt gràcies a vosaltres.
Han anat a fer un menú avui?
No, dinat aquí nostre.
I no poden dir que t'ha costat perquè s'hi ha dinat aquí.
No.
Com és que tenim el preu més alt dels menús al nostre arxipèlag?
Bueno, això no és novedat. Pràcticament de sempre hem estat en el rànquing, diguem que les places més altes, perquè els costos balears són... ho sabem tot, això no només en restauració, vull dir, en moltes altres coses. Tenim un costos d'explotació una miqueta més alts que altres llocs. Quan me refereix que en els costos d'explotació estic parlant pues, de lloguers, estic parlant del cost dels locals, estic parlant de que tenim un conveni d'hostaleria que pues, possibilita que els empleats d'hostaleria tinguin un dels sous també més alts d'Espanya. Per tant, vull dir, tot aquest cost agregat a el que ja costa pues, solis, els ous, que ara han pujat, pues, fa que tinguem que els preus estiguin en línia amb això, claro.
Clar,
però sorprèn que a Canàries hi trobam els menús més barats.
Que també tenen el cost de singularitat.
Sí, però m'imagino que, per exemple, els costos de manteniment igual són més baratos. O sigui, no només és que, no sé, el pa està en aquest preu o els fideus estan en aquest preu, sinó que també hi ha altres costos que han d'assumir i que possiblement a Canari no tinguin els mateixos. O sigui, ara mateix no sé quina és la realitat de Canaris en aquest sentit, però, bueno, era un puesto, era com una espècie de Puerto Franco en el seu temps. No sé ara com està la cosa.
Clar, i ho dèiem abans, bé, ja fa anys, però és que un menú s'ha encarit 10 euros, perquè abans en trobàvem per 5 i 6 euros.
Bueno, 5 i 6 euros dus-se... fa molt d'any, d'això, no?
Sí, fa anys.
És que en Celestí manatge preus de l'any 2002.
Això és... no sé, tendes romans, el millor, però...
En Celestí anava fent euros.
5 pentura no, però 6 o 7. No, però vaja, que s'han querit 10 euros.
A Cap de Pere hi ha un bar que fan menú per 6 euros, el que només t'entra un plat. Pat inclou, sí que t'inclou, s'ha pogut dir això. I postre, però ja està.
Ja mira, està. És que hi ha diferents modalitats d'oferir menú. I estem parlant de que això és una mitjana, no? Llavors, hi ha qualque preu més alt, però també hi ha preu més baixos. Llavors, no sé, un preu mitjà, per exemple, dins el polígono a Palma, pot trobar per 13,50, 14 euros, pot trobar menús. I dins d'això, després troba servidat de menú sense, mi menú, plat únic, beguda incluïda. Quines begudes inclueixes? A lo millor només t'entraiga una gaseosa i un tassó de vi, tot el més ho has de pagar a parte. Hi ha molta varietat dins aquest preus. Però jo més que preus mitjans parlaria de la possibilitat de que també pots fer un menú del dia i pot dinar per menys de 16 euros a Mallorca. I sí. Més pobles també, vull dir, m'estava comentant el Cap de Pere, però bueno, jo...
I a Palma també, sí.
Sí.
Qualque
sí,
lloc trobarem. Sí, estem a Xumitjana. Sí, segur. I que també segur que ho trobem menys de 30 euros, que fa que encareix així... Vull dir,
claro,
més cars.
Fan que se dispari una miqueta la mitjana i a menys dins restaurants de certa categoria que te fan menú o te fan un plat de degustació, una sèrie de plat de degustació i que, bueno, se t'enfila del cap de dalt, però, claro, són coses més elaborades, són coses més complicades.
Però sí que depèn de llocs, te pot trobar menús ara per això, per 20 euros, en el centre de Palma, per exemple, caminant. Això t'ho pot trobar.
Sí. Però és que realment, un poquet, sempre fent referència, el menú del dia, és que normalment les persones treballadores, pues, podem accedir, no? Perquè dines de fora de casa teva, quasi cada dia, o dines molts dies fora de casa teva, i cerques un menú que sigui assequible. Aquest menú assequible existeix també, assequible, a un preu, diguem, més competitiu. Aquests 13 i pico, 14 euros, si no ets massa exigent, que et vols postre i vols cafè i carajillo, i te vols fer després un tal, pues, per 13 i 14 euros
però
en surts.
El Bartomeu, que els hàbits... han canviat també un poc en aquest sentit. Molta gent ja ha dut tàpers i abans sí que era molta més la gent que sortia en els restaurants a menjar, però també per aquest encariment ha fet que moltes persones ja s'aduguin el seu menjar de casa seva, s'ho mengin o mengin més poc i després quan arriben i acaben la feina facin una menjada més forta. També van canviant els hàbits alimentaris.
Claro, això és correcte. Vull dir, hi ha moltíssima gent que s'endú la carmanyola a l'oficina i també n'hi ha que, pues, esporàdicament, pues, que un dia que potser tens més feina, que no tens per costum pues, anar a casa teva perquè no tens temps o set distàncies i tal, pues, potser demanes un globo i tines a la mateixa oficina. Opcions n'hi ha que mos faciliten la vida, però el que comentes d'un dinar fet de casa teva, pues, sí, moltíssima gent moltíssima. Opta també per aquesta solució, claro.
I un dels avis que també ha canviat el meu és que abans era molt comú fer dos plats i postres i ara, a la lloca d'Antoni, ara fas un plat també, no només perquè és més econòmic, que sí, òbviament, sinó també perquè allò de dos plats i postres, com ara que ja està mal dit, com que no és saludable o que és massa menjar o que... no ho sé.
Sí, hem vist que aquesta opció també s'està posant de moda, és plat únic. Potser fas un plat més complet, un plat un poc més gros, no? No sé si més elaborat, però bueno, fas un plat més complet i és una opció també per abaratir el preu del menú. Però ja dic, lo dels preus és també un poquet aquell efecte psicològic, no? Tenc el menú a 3,90, com tens, no sé, l'oferta d'unes sabates a 29,99. Són 30 euros, saps? I el menú és un poc el mateix.
I tant.
Intentes cepillar cèntims perquè sigui més atractiu el preu.
Sí. I una cosa que també he notat, Tomeu, és que molts de supermercats grossos de cada vegada tenen més menjar preparat i tenen fins i tot espais on la gent pot menjar i la gent va en aquest supermercat, se compra el seu menjar i s'ho menja dins el mateix supermercat en aquests espais que hi ha un microones, hi ha unes taules, unes cadires i la gent pot seure. Això també és una tendència a l'alça.
Sí, sí, sí. És una tendència que també hem detectat, que existeix. Bueno, no sé si... posar-ho dins la competència, perquè en teoria pues, no hi ha servici de taula. Tu has de fer tot tu, vull dir, d'encalentíssim, en el microones...
Clar, sí, això, a veure, que hi ha aquest com a servici, restauradors, bueno, sí, no sé si...
No és el mateix, però bueno, és una opció. Una opció, sí.
Bé, una opció, sí, que vull dir que la fa servir molta gent, per això quedem, perquè també els preus a restauració de cada vegada són més cars.
Sí, a nosaltres mos toca justificar un poquet davant la societat i jo crec que és evident perquè tots ho patim. Tots patim el cost de ser vivienda, tots patim el cost de quan anem al supermercat que cada any hi ha qualque cosa que se mos enfila, com va ser sol en el seu moment, ara per aquí són els ous, no sé demà el que serà, però bueno, pareix que de cara a l'any que ve, de cara a la pròxima temporada, la cosa mos ve un poc més estable.
S'estabilitzarà una mica.
Sí, que la cosa estarà un poc més tranquil·la en aquest sentit.
Clar. Però, clar, també s'entén... perdona, Tomeu.
No, vull dir que no som aliens en aquests canvis que mos afecten a tots. I un senyor que té un local que avui en dia s'estan pagant barbaritats per de lloguers, 4.000 i 5.000 euros, pues és evident que es cost no només l'han de sumar, de dir, oh, és que han pujat les lletugues, o han pujat l'arròs, o han pujat... No, és que el que és... diguem, perifèric en el nucli del que nosaltres venem, com són els costos d'explotació, això s'ha disparat. Vamos, vull dir, no té res que veure ara fa 5 anys només.
Calla, feia una mena de radiografia mentre pensava en el tema d'avui, i clar, una cosa és anar de bufet, que també és una opció, que no és ben bé un menú, però els bufets també han grimpat bastant en el tema d'espreu, tot i que el bufet depèn del dia de la setmana que hi vagis. Perquè no és el mateix de dilluns a dijous que anar-hi divendres, que anar-hi dissabte, que anar-hi diumenge. Clar, això també, si fas la mitjana, supos que fa que hi hagi un preu o n'hi hagi un altre. Clar, el menú no és el mateix un menú de polígon, com ara mos comentaven des de CAEP, que no aquests menús d'autor que s'han posat ara de moda, que hi ha molt de cuiners... que han obert un restaurant, gent jove que ha sortit de l'escola d'hoteleria i que munta el seu propi restaurant, i fan un menú de migdia que potser sí que val 20 o 22 euros, però clar, menges coses que tu a casa no te faries mai. I llavors hi ha aquest menú de supermercat que tots hem anat qualque vegada a menjar pilotes a qualque banda, o qui diu pilotes diu un hot dog, que també seria una altra manera de menjar. Clar, dins tota aquesta varietat, és on la restauració heu de competir. També tu creus que ara hem perdut el costum perquè tenim tanta oferta d'anar a fer el menú clàssic i que no és que el menú sigui més clar, sinó que ara hi ha tanta diversificació que el del menú tradicional ja és el que em manca o mos engresca?
Bueno, jo crec que hauríem de saber, primer, dins d'aquesta xifra que mos dona l'Hostaleria d'Espanya, que el que engloba és el que se fa dins dels restaurants. O sigui, el que mos surt de l'operatiu de restaurants, com puguin ser, bueno, el que parlaves del supermercat, o inclús, no sé, que a vegades vas en el forn i te compres una panada i dines allà. No està dins d'aquest preu, no? Vull dir, el preu és servici a taula, servici de restaurant. Sigui en bufet, o sigui en opció de dos plats, o sigui en opció d'un plat. Per tant, si mos circunscrivim en aquest ítem, els preus són els que són. Vull dir que no poden retallar tampoc massa més.
Clar, tot ha anat a l'alça, ja ho deus. S'ha de pagar l'electricitat, s'han de pagar els serveis, s'ha de pagar tantíssimes coses que també repercuteixen el preu del menú. Tomeu, moltes gràcies per explicar-ho tan bé. Tomeu Mas, el gerent de CAEP Restauració. I a veure com acaba la cosa. Tomeu, gràcies.
Bueno, esperem que tot vagi bé, sí. Tot sigui aquí, la línia que toca. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
No me'n faltaria. Gràcies, Tomeu.
Bones tardes.
Igualment. Molt bé, deixem el menjar. Esperem que ja tots han dinat. Nosaltres, malament, com sempre, muntar per davant l'ordenador. Però ara volem parlar d'un altre tema, perquè ens han curiosit molt també una notícia que llegíem a l'Ara Balears, i que és que en català deim tia, però no deim tio. Perquè...
Strikes the bell for 5 o'clock. Uncle Arthur closes shop. Screws the tops on all the bottles. Turns the lights out, locks it up. Climbs across his bike and he's away. Cycles past the gasworks, past the river, down the high street, back to mother. It's another empty day. Uncle Arthur likes his mummy. Uncle Arthur still reads comics.
Aviam, Xisco, explica'ns per què poden dir tia, però no poden dir tio.
Avui hem trobat un article al diari Ara que explica per què en català poden dir tia, però no poden dir tio, i per saber-ho ens han de remuntar al llatí clàssic. I és que al llatí trobàvem les paraules avúnculus, que s'utilitzava per parlar del germà del pare, i amita, que designava la germana del pare. Posteriorment, el llatí vulgar, aquestes paraules adoptaren les accepcions del que actualment coneixem com a tio o tia. Just keep your nose to the grindstone, they say. Will that redeem us, Uncle Remo? I can't wait till my bro. En els segles segon i tercer, segons expliquen aquest article, la forma grega theios i theia es va popularitzar i es va adaptar a llengües com l'italià, que tenen zio zia, el castellà, que tenen tio tia, el portuguès, que tenen tio tia, i el francès, que tenen tant i tata, o tanta. En català, en canvi, va arrelar la paraula tia i es va integrar dins el sistema lingüístic, però tio no ho va fer. Per això es va mantenir la forma procedent d'avúnculus, que en català antic era avonclo. Després va derivar a paraules com oncle, conco o blonco. Aquest article també explica que la paraula oncle de cada vegada està sent més arraconada a favor de tio i fins i tot tiet. L'any 2023, de fet, les paraules tiet i tieta varen ser més votades com a neologisme de l'any. Això, evidentment, és per analogia en castellà, que com que mos agradi o no mos agradi, el castellà és L1 dominant, sempre la L2 sol anar a remolc d'allò que fa la llengua principal, i quan hi ha aquestes paraules, aquestes dobles lingüístiques que no s'assemblen entre castellà i català, normalment té tendència a guanyar-se que més s'assembla en el castellà. Tot i que a mi, a Bonclo,
m'agrada molt.
He anat a casa Bonclo.
A segon.
Queda molt bé.
Sí, no, i a part, que és una frase meravellosa, que a qui li dius, saps que té el domini lingüístic del nostre territori. Perquè si tu a qualsevol persona que tingui A1 de català li dius han quedat a casa Bonclo, estic segur que si aquesta frase surt a un examen d'A2, quedaria en blanc
lo de casa Mita,
també.
A casa Mita encara millor.
Pareixen estrangers, que venen d'en fora.
No, però com era de curiós el llatí i com s'han anat perdent segons quin tipus de significacions, perquè una cosa era ser germana d'espare i una altra cosa era ser germà, clar, que fins i tot hi havia dues paraules.
Bé, hi havia quatre paraules, depèn de si era germà d'espare, sa germana d'espare, germà de sa mare o sa germana de sa mare.
Hem anat perdent un llençol en cada bugada. Mos hem anat simplificant molt. A mi ara m'agradaria que només amb una paraula sa gent sabés i més a Mallorca, que tothom se diu igual. Sí. Sa tia Margalida, per exemple. Sí. I que n'hi hagi una que sigui germana de ton pare i una que sigui germana de ta mare.
Per part de qui és.
Claro, si tu dius sa mita Margalida, exacto, tothom sabria que era sa tia per part de pare. Mm. I ja n'hauria pèrdua.
Sí. Mm. Però que sa paraula tio, se diu conco blanco, oncle balears, no se diu
no,
tant.
No, oncle no. Mm-hmm.
Oncle no.
Però tio sí que es va, que encara que no estigui ben dit, sí que tothom ho diu, tothom té un tio Toni, o té un tio Miquel, exacte, o té un tio Pep. Vida,
sí, no, no. Mm-hmm. Hi ha vegades que també mos han d'acceptar les nostres limitacions. Sí. Tu pots lluitar fins a un cert punt per mantenir la puresa lingüística, però hi ha vegades que hi ha vocables que te passen per sobre, com és el cas de, com és el cas de tio.
Sí. I que també, clar, com que tia és correcta...
Clar, és això. Ja.
Pot dir sa tia...
Tia va arrelar, però...
Sa tia Catalina, però no pot dir el tio Toni. Clar, no. Embulla, embulla. Mm.
Però la bon Clotoni...
La bon Clotoni, jo crec que ho començaré a utilitzar.
Sí, però conco,
conco, sí. Conco, sí. Però a vegades el conco és... Ah, no, és tio, clar. El germà de ton pare, però no el germà de ta mare. Oh, sí, bé, no ho sé, el conco... O també, a vegades, el fredí era el conco.
Ah, el conco fredí.
Sí, que era... No? Sí, sí, que era sí, fredí, li deien el conco. No ho sé, eh?
Conco.
Bueno, a mi, de vegades, són diferents extensions d'ús que fan d'una paraula. O certes comunitats lingüístiques decideixen aportar-li una significació extra a un mot, jo a lo millor a Montuïri.
No.
Tots els concos eren fredins.
No.
I quan se casaven, passaven a ser el tio.
Sí que
en el meu cas, no. I jo faig servir conco. També faig servir tio.
Però conco, qui és el teu conco?
Sí, no són fredins.
És un germà de...
De mon pare.
De ton pare.
I zio, si tenies un tio italià, li deu el zio Giuseppe.
No tenc concos per part de mare.
De mare, clar. Jo tampoc no tenc concos per part de mare, per això tampoc no li dic. Sí. És curiós, com ho hem adoptat, però bé, ara ja sabem l'arrel del llatí, l'avunculus i el nostre nou concepte que m'ha pres avui, si ja no el sabíeu, perquè segurament que algun ja ho sabíeu. Però bé, acabam aquesta taula de redacció explicant-vos que Andreu Buenafuente ha anunciat una aturada temporal en la seva activitat a la televisió, però que presentarà les campanades de Televisió Espanyola. I'm so tired, I haven't slept a wink. I'm so tired, my mind is on the blink. I wonder should I get up and fix myself a drink. No, I'm so tired, I don't know. Per motius d'excés de càrrega laboral i per prescripció mèdica, Andreu Buenafuente es veu obligat a fer una aturada temporal a la seva agenda professional per descansar i recuperar-se. Amb aquestes paraules ha anunciat la productora El Terrat que l'humorista català aturarà temporalment l'emissió dels programes Nadie Sabe Nada de la cadena SER i Futuro Imperfecto que estava realitzant també a Televisió Espanyola. El mateix Buenafuente en aquest comunicat explica que necessita aturar un poc per recuperar-se i tornar amb l'energia que es mereix tot allò que fa. I'm so tired, I haven't slept a wink. I'm so tired. Aquesta aturada també suposa la cancel·lació de l'obra de teatre El Tenorio, que interpreta juntament amb la seva dona Sílvia Abril a Barcelona. Però el que no ha cancel·lat aquesta parada és l'especial de cap d'any que presentaran Buenafuente i Sílvia Abril a Televisió Espanyola. No és la primera vegada que Andreu Buenafuente ha de fer una aturada, perquè el metge li recomanen que no faci tanta feina. Mm. Però aquesta... Clar, jo no sabia que fes tantes coses, tampoc.
Clar, és que fa un programa cada cap de setmana a la ràdio. Bé, ara aquest de Televisió Espanyola que feia, no l'he vist, no sé si era
late.
Setmanal o no,
era
però...
Setmanal, sí,
és un late, no?
Però hi ha hagut durant molts anys que ha fet un late night diari, més aquest programa de ràdio els cap de setmanes, i això t'ha d'arribar a saturar, clar, perquè sobretot el late night deu d'una feinada i un mal de caps... bastant importants, sí, sí.
Sí, i tot això que s'acabava d'anunciar faria les campanades... No sé si sorpresa, però va sorprendre quan vareu veure que Andreu Buenafuente i Sílvia Abril feien les campanades de televisió espanyola.
Són una bona parella.
No és una mala decisió, si tenim en compte que és un dels actius de la temporada actual de televisió espanyola, ja que David Broncano, tot i la guitarra que va tenir l'any passat en la Xus, tots dos varen dir que no feien compte repetir experiència en guany.
Varen dir que no ho tornarien a
fer. Se sabia que s'havia de cercar una nova parella de presentadors i pot ser Buenafuente i Sílvia Abril són el revulsiu que Televisió Espanyola necessita. Ara, a mi em sembla fantàstic que se parli de que la gent necessita aturar o de que la gent té problemes de benestar emocional, per dir-ho de qualsevol manera, i que no se'n faci un gran massa. Se'n parla, se diu, se descansa, i quan te trobes millor, tornes a la feina i no passa res. I més una feina com s'ha d'en Andreu Buenafuente, que és humorista. Clar, és molt complicat haver de fer riure quan qui no té riaes ets tu. Ha de ser complicat.
Sí, totalment, sí. I que ell també ho hagi dit i ho hagi visibilitzat d'aquesta manera i també ho hagi fet per prescripció mèdica, que també està bé que se reconegui quan diuen xisco, perquè moltes vegades aquestes... Bé, a vegades diuen, no, s'atures programa, i a vegades que t'ho han cancel·lat, però no és aquest cas.
Poden ser per motius diversos, sí. Però haurien de normalitzar més aturar quan no estàs bé. Però, clar, també hi ha factures, hi ha un ritme de vida que també t'ho pots permetre, ho deim sempre, des del privilegi que implica una feina com Sant Buenafuente, que ell és el seu productor, i que sobretot ja tens una trajectòria a les teves espatlles que fa que la hipoteca la tinguis pagada ja fa anys i que, evidentment, la teva feina mensual no et sa que marca el teu objectiu vital. Però que s'ho pugui permetre i que ho pugui fer, doncs, escolta, avanti, faltaria més.
Ja sabem sabent qui se presentarà a les campanades. Crec que en Pedroche repeteix un any més.
Enguany torna a repetir, sí. I enguany sumen totes les cadenes del grup A3 Media per poder dir que són les campanades més vistes després de el sorpasso de l'any passat d'en Broncano i na Lala Xus.
I B3 tenim novetats, Xisco? És que
jo és que he sentit certa rumorologia, però jo si una cosa tinc és que som molt bons soldats.
No podem...
A mi, finques de direcció general, confirma les coses, pens que no m'ho toca a mi comentar-les.
Encara no s'ha dit públicament.
No s'ha dit, però jo crec que hi haurà certa continuïtat, certa novetat, doncs tot allò que decideixi la direcció d'aquesta cadena ben fet està.
I tant, ganes de saber-ho.
Continuïtat, novetat, no són sinònims.
No.
Jo he dit, hi haurà certa continuïtat, una certa novetat al manco, per lo que jo tinc entès.
Ara te volen treure.
Jo fins que en Xisco no digui que és ell.
No, si voleu, a micro tancat, vos conto allò que he escoltat i vosaltres ho compartiu amb Balears per aquesta responsabilitat sigui vostra.
Jo repeteix,
jo com a soldat d'aquesta casa, fins que direcció general no dona sus a poder comentar-ho, jo no comento res.
Aviat ho sabrem. Són les 4:32 i feim un tempo.
Quin és el teu moment de tempo?
Bones, des de Consell, vos diré que el meu moment tèntol sol ser cada dia que som a casa nostra. De vés, que te diré jo, 9:30, una cosa així, quan ja ha acabat l'informatiu, m'entens? Dius, au, ara posaré sistema avió, o modo avió, no sé com se diu això correcte en català. Idò, això, ho pos i dius, au, ara ja per avui ja està bé, m'entens? Idò, aquest és el meu moment tèntol, au, una ferrada des de Consell.
IB3 Ràdio és diversitat. No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. El vi, segons el nivell de sucre. Avui continuem parlant de vi, però ara ens fixarem en la classificació segons el contingut de sucre residual. El vi sec té menys de 5 grams de sucre per litre. El vi abocat té entre 5 i 15 grams de sucre per litre. Abocat vol dir que deixa a la boca un principi de gust dolç. El vi semisec conté entre 15 i 30 grams de sucre per litre, mentre que el vi semidolç en té de 30 a 50 grams. I per acabar, el vi dolç és el que té més de 50 grams de sucre per litre. Vi sec, vi abocat, vi semisec, vi semidolç i vi dolç. Ja veus que n'hi ha per a tots els gustos. I vosaltres, quin us estimeu més? I terme explicat, terme acabat.
Brostejar l'ahir, amb Tomeu Canyelles.
I ja tenim aquí el nostre historiador de capçalera, Tomeu Canyelles.
Bones tardes.
Com anem?
Com
anem?
Bé, molt bé.
Ja t'has posat roba d'hivern, no? Jersey de llana.
No és que tinguis millor jersey del món, però compleix la seva funció bàsica, que és llevar fred, que en té molt avui, oi?
Sí. I diuen encara han de tornar a baixar les temperatures. Però sí que havien pujat un poc.
Bona me l'has dit, eh? Ja hauré de cercar les camisetes
però
tèrmiques.
Però t'he de dir que dus el color de moda, perquè color de tardor és aquest marró... xocolata.
Mira,
fosca.
No estaria malament passar aquestes maquinetes que lleven, no? Aquesta...
Ja, això no hi ha manera.
Aquestes bolletes. Vull dir, ja crec que la pròxima...
Mos passa a tots.
Com bé treure aquestes màquines, tenir-les a mà. No només el jerset, sinó màquines per llevar les bolles a la roba.
Quan treus el jerset. Clar, és que el jerset de llana encara no... Com aquell que diu, no els havia entrat. Però bé, avui hem de parlar de l'efemèride del dia.
Correcte.
Perquè ja ho sabeu que dia 25 de novembre és el Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones i darrere aquestes commemoracions i efemèrides amb una consciència social tan marcada, Tomeu, això va fer reals que les varen inspirar. Per tant, avui t'han de demanar quin succés s'amaga darrere aquest Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones.
Sí, jo dic que era un succés que pràcticament no tenia cap noció i que a mesura que he anat llegint, investigant i coneguem més les circumstàncies, he quedat sorprès.
Va ser dramatiquíssim.
Clar, perquè aquí estem parlant de successos... És veritat que tots aquests dies internacionals estan lligats a successos que marquen profundament la memòria col·lectiva, no? I aquest record compartit, rellevant per diferents causes, representen punts d'inflexió que no poden caure a l'oblit, no? I és aquí on entra precisament l'episodi tràgic que inspirà aquest Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones, no? Aquest 25 de novembre de 1960, una data marcada, fa avui 65 anys, varen ser assassinades les tres germanes Mirabal a la República Dominicana. Aquest fet, més enllà d'unes conseqüències socials i polítiques immediates, va tenir un impacte sort i molt fort en els moviments feministes llatinoamericans i la seva celebració anual és vera que en aquests darrers anys ha pres cada vegada més força i molta més base social, no? També, d'altra banda, és important i necessari, sobretot, recordar-les perquè bé m'ha estat a més tenir present que aquests fets, aquestes commemoracions, són necessàries per transformar per convertir la reivindicació de la memòria en accions concretes, no? Llavors també és vera que hi ha una altra cosa, és que tota lluita, tota causa necessita d'uns símbols concrets, no? I la violència del règim d'en Rafael León y Trujillo va deixar decenes de milers de morts i desapareguts, però les implicacions polítiques d'aquests assassinats en concret provocaren tal indignació que ja sigui des del feminisme, els moviments socials en tota la seva dimensió, són considerats com una fita per explicar la violència contra les dones en el segle XX.
I doncs, anem per feina. Qui eren exactament aquestes germanes Mirabal que mos esmentes?
Les germanes Mirabal van néixer una... Bé, germanes, com deien, però van néixer les tres una comunitat rural situada en el nord de la República Dominicana, en una família acomodada, perquè son pare, don Enrique Mirabal, era un exitós comerciant i potentat. Casa seva, per tant, gaudien d'una llibertat econòmica que va fer que les nines tinguessin una sòlida formació cultural, no? I també com una gran sensibilitat, no? Na Pàtria Mirabal, que va rebre aquest nom tan curiós per haver nascut el dia en què es commemorava la independència del país, era mecanògrafa de professió i també artista. De fet, deien que tenia com un do molt singular per la pintura, no? Una afició que també va saber contagiar la seva germana, la del mig, na Minerva, que era la més rebel de les tres, no? I que prengué consciència política quan son pare d'una amiga seva va ser assassinat per la violència del dictador Trujillo. La petita d'aquestes tres germanes, na Maria Teresa, era agrimensora i, al igual que les altres germanes, era una activista destacada contra el règim. Poden dir que aquestes tres joves estaven assenyalades i des de finals dels anys 50 havien estat detingudes en diverses ocasions, no? L'oficialitat política les considerava com a persones potencialment perilloses, cosa que explica finalment perquè van ser capturades i executades el 25 de novembre de 1960.
Mm-hmm. Aquest fet va passar llavors, però quin paper va tenir Rafael Leónidas Trujillo, el dictador que governava aleshores a la República Dominicana, en la mort d'aquestes tres dones?
I també va ser màxima, perquè en Trujillo, juntament amb Pupo Fernández, que era el secretari d'Estat de les Forces Armades i el cap de Servei d'Intel·ligència Militar, en Cándido Torres, i els foren els assassins intel·lectuals que van fer servir un escamot de 7 soldats per procedir a la detenció i posterior execució d'aquestes tres joves, no? Insistesc, aquest crim l'han de posar dins el context d'una de les dictadures més brutals que ha sofert Amèrica del Sud al llarg del segle XX i que deixaria desenes de milers de víctimes de desaparició, tortura, assassinats, censura o persecució política, no? Mm-hmm. En Rafael Leónidas Trujillo governà la República Dominicana amb mà de ferro durant pràcticament 31 anys i la seva tirania va endinsar el país en un estat de psicosi, no? A més, parlant... Ho han dit diversos especialistes, diversos analistes polítics, no? que era una persona, un ególatra manual, no? Un manipulador tan pagat de si mateix que va omplir el seu país en la seva efígie per totes bandes. No? Estem parlant d'un homenet, a més, que no tolerava cap oposició i que a tal efecte va enviar milers de persones a presons clandestines que se practicaven execucions de forma extrajudicial, no? Pensem, per tant, que les tres germanes Mirabal tenien totes les de perdre. De fet, na Minerva, que havia fundat el grup Movimiento Revolucionario escassos mesos abans de la seva mort, era considerada per règim, i cito textualment, com una persona extremadament perillosa, i que han quedat provat la seva implicació, no? La implicació de les tres germanes en activitats clandestines, com podien ser mítings, ocultació d'armes, o haver assistit en l'ajuda a diversos insurgents. I doncs, clar, aquí se va prendre aquesta decisió de llevar-les del mig. No? Mm.
I quines van ser les conseqüències polítiques que va tenir aquest assassinat?
El problema dels dictadors és pensar que eliminant les persones s'eliminen les idees, i això no és ben bé així, perquè en Trujillo està convençut que el problema s'havia resolt en la mort d'aquestes tres germanes, però no va poder predir que el seu assassinat indignaria tant a la població de la República Dominicana fins a un nivell mai vist. No? L'insurgència cada vegada era més gran, i la gent, a poc, arrel d'aquest fet, va anar perdent-se por. No? No perdem de perspectiva que els Estats Units, que havien col·locat en el poder en aquest senyor, en Trujillo, després de l'ocupació del país entre 1916 i 1924, havien estat uns importantíssims aliats d'en Trujillo. I a partir d'aquest fet, la seva relació es va començar a refredar fins al punt de que sorgeix un complot per acabar en la vida del dictador. I el govern dels Estats Units, aquí, hem de dir que no defensava la mort de la persona, però sí que va donar el seu suport amb armes i logística per llevar-lo al mig. No? Mm-hmm. Què va passar? Idò, el 30 de maig de 1961, havien passat un grapat de mesos des de l'assassinat de les germanes Mirabals, Un grup de militars va interceptar el vehicle en Trujillo i l'assassinaren allà enmig de la carretera. És un episodi terrible, perquè han de dir que bona part d'aquests executors moriren escassos dies després de, bueno, de haver estat com a protagonistes de diferents morts sospitoses, podrien dir, no? Podríem dir, per tant, que la mort de les germanes Mirabal va precipitar la caiguda d'en Trujillo, un individu que despertà tant d'odi entre els seus compatriotes que, de fet, impediren que la seva família l'enterrés a la República Dominicana. Per això han de dir que les seves despulles mortals es troben a dia d'avui un cementeri a Madrid, ho han de dir, no molt lluny d'on està enterrat el general Franco.
Vaja, això sí que aquesta...
Sí, sí,
que
no ni a la seva illa el volien enterrar.
El volien enterrar. Ja per acabar, Tomeu, quan es constitueix aquest dia, dia 25 de novembre, un dia assenyalat, com és avui, simbòlic i altament reflexiu en el nostre calendari, en quin moment es decideix que sigui el dia de la violència contra les dones?
I va haver un moment clau per reivindicar la memòria de les germanes Mirabal i projectar-les com a inspiradores d'aquest dia tan significatiu. I va ser l'any 1981. Pràcticament 20 anys després de la seva mort, quan es va celebrar a Bogotà el primer encontre feminista llatinoamericà. Allà es va decidir fixar en memòria de na Pàtria, de na Minerva i na Maria Teresa el 28 de novembre com a Dia Internacional de la No Violència contra les Dones. De fet, era aquesta la seva denominació primerenca, no? Redimensionada tant després amb una nova campanya contra la violència cap a les dones 10 anys després, l'any 91. Dos anys després, el 93, l'Assemblea General de les Nacions Unides aprovà la declaració sobre l'eliminació de la violència contra les dones, però no designaria oficialment la data proposada a Bogotà l'any 81. Ho farien finalment a desembre de l'any 1999, moment en què la ONU convidava governs, organitzacions internacionals i grups no governamentals a dur a terme activitats dirigides a sensibilitzar el públic durant un dia com és d'avui. No? Una tasca que potser no ha resultat del tot suficient, però que contribueix a no oblidar la necessitat de sensibilitzar la població respecte a aquest problema tan greu.
Tan i tan greu, efectivament, i que va tardar anys, com veiem, fer-se tal dia com sí, avui. Sí, sí. I jo ho deia a la portada, fins un 70% de les dones experimenta violència en qualque moment de la seva vida. Per tant,
70%.
És un percentatge...
No hi ha res més a dir, no?
Altíssim, així és. Sí, Tomeu, gràcies també per saber d'on venim, per també...
Per descomptat.
Aquest dia és que justament coincideix amb el dia de Santa Catalina, que això sí que ha estat una coincidència.
Vaja.
Normal, sí, en aquest sentit, perquè òbviament ve d'aquest fet històric que avui mos has explicat i que va succeir a la República Dominicana. Fins la setmana que ve.
A vosaltres, gràcies a vosaltres.
No, faltaria, Tomeu. Fem una petita pausa i ara tornem tot.
Tres ràdios, participació.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
1, 2, 3, 4...
Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. Oh, Changuito.
Perdó,
no, en Chanquete. Pobre Chanquete.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure.
Ara, sí, ara sí, tenim el que no és tan dàtil.
Ah, no. Igual que el meu cat. El meu cat també se n'ho mira dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que fort.
Bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'han intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
I ara vos hem d'explicar que avui a les 8 a l'Estudi General l'Olià de Palma actua el trio instrumental mallorquí Geometrical Sardin dins del festival Alternatilla.
Last Flight Before Extinction és el recent segon nou disc de Geometrical Sardin. Jazz progressiu, post-rock i groove improvisació fins a l'imprevist, tensió i alliberació a càrrec d'un trio d'assos. En Jaume Rosselló a la guitarra, en Pep Aspas a la bateria i en Joan Roca al baix.
No sé si t'ho havien dit mai, Joan Roca, trio d'assos, però avui t'ho han dit.
No, no, però sona guai, sona molt bé.
Mira, ja vas a poder.
Està molt bé, m'agrada. Mira, a mesura que m'ho fan bé, me faig bé i cada dia me diuen coses més guapes, vols?
Ah, vols? I no? Això està bé.
Sí.
Que bé, Joan. Com està? És una bona gira darrerament de concert,
sí.
Geometrical?
Sí, estem molt contents perquè, tot i ser una música que té una escena, diguem-ne, bueno, limitada, per dir alguna cosa, no? pues, a poc a poc ens anem fent un buit, un espai, i, bueno, que tantadetes, i varen tocar el Memis, enguany hem fet també el Festival de Jardí Vitòria, el Festival de Deià, ara fins al Tenatilla, o sigui, fites interessants, molt interessants dins el que és el panorama, i la veritat que estem molt contents.
Exacte, que bé. I ara presentar el disco nou, Last Flight Before Extinction, és a dir, és de Reval.
Sí. Sí.
Li heu posat aquest títol per què? En quin sentit?
Bueno, aquest darrer disc és com un disc molt més narratiu, molt més poètic, molt més, com te diria jo, saps? Té més matisos que el primer, no? Que el primer era Mini Alien, era com una declaració d'intenció, no? Estem aquí, volem fer les coses molt crues, volem fer les coses molt en directe, molt, molt honestes, però aquest té un altre discurs narratiu, aquest te conta una història, saps? I havíem pensat que una temàtica que ens va inspirar en molts temes va ser tot el tema de la... És quasi un punt filosòfic, no? De l'extinció de tantes espècies al llarg de la història natural i nosaltres som una espècie més que ens acabarem extingint, no? I bueno, pues, li volíem donar aquesta dimensió, no?, de que al final totes aquestes espècies que estaven en el seu zenit, en el seu moment esplendorós, van acabar extingint-se, no? I igual que mos passarà a nosaltres, i ninguna espècie se'n donarà compte de ni mos enyorarà, saps? I per això li volien donar aquest punt una mica més poètic.
Clar, darrer vol abans de l'extinció, clar, això lliga molt, sí, també en la teva faceta de biòleg. Que...
Sí, home.
No sé si ho has fet aposta.
Arbre que és una cosa decidida entre tots, però que bueno, alguns temes d'aquí sí que són meus i que, bueno, que sí que és vera que ha pesat una mica tot aquesta falera de paleontologia i geologia i tota aquesta història. Però bueno, van trobar que era un tema super suggerent i que al final a en Jaume també li van inspirar temes i bueno, que va ser una font d'inspiració per tothom i per això varen centrar el disc en aquesta temàtica. De fet, va sortir una mica natural, la veritat.
De fet, podríem dir que és un disc que expandeix encara més la vostra creació, fins i tot amb un tema com és Camerún de la Isla, dedicat a Camerún,
sí.
un tema que sona així.
Sí.
vos agrada Camerún especialment, o perquè aquest Camerún de la isla?
Bueno, el flamenc és un gènere extraordinari i ha estat influenci de molta música, i nosaltres pues, modestament vàrem fer la nostra aportació a través d'aquesta boleria. No? I bueno, també és veure que el sentit de l'humor és un dels leitmotivs que sempre marquen un poc tot el que fem, i per tant, pues, clar, la mescla entre boleria, flamenc i sentit de l'humor, pues, molt va sortir aquest títol que bueno, crec que era una mica un bon resum per tot el que estava passant en aquest tema.
Mm-hmm. Clar, parlant de música amb molt d'àmbits, tu com a baixista clàssic, amb el contrabaix, però també, sí. Clar, té moltes facetes. El baixista d'Antonio Font, el baixista de clàssic, el baixista, sí, de jazz... Està molt bé, bueno, no? Perquè molt, vull dir que transites per molt d'aspectes, sí, de la música.
Sí, sí. Jo crec que tots tres, perquè tots tres primer ens varen conèixer estudiant clàssic, després vàrem estudiar ja els plegats també, més o menys, cadascun dins el seu calendari, però bueno, en Jaume va acabar després de nosaltres, però ens havíem coincidit allà, i en Jaume també toca en Boc, en Jaume també toca guitarra clàssica, en Pep ha tocat en Dinamo, en Pep ha tocat en bandes, en l'orquestra simfònica. O sigui, al final, tots tres tenim un bagatge que no sé si al final som especialistes de res, perquè tocam tantes coses que al final no acabes de centrar-te en algo, però sí que és vera que això te dona una visió superrica de lo que és el panorama musical, i a l'hora de fusionar i d'agafar elements d'un gènere o d'un altre, de combinar-los i de certes coses que són com a cèl·lules constructives a partir de les quals pot crear, pues sí que te dona un ampli espectre molt gran on tens infinitat d'elements per poder construir coses.
Mm-hmm. Clar, i també està molt bé, en parlàvem la setmana passada amb en Joan Miquel Oliver, que va participar del Mèmits, que també està bé sortir de la zona confort i explorar, clar, altres músiques. No sé si tu també te,
sí,
passa.
Sí, 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 estic super d'acord, també hem parlat molt, ell i jo, ell té aquesta nova faceta de, no?, més exploradora, i al final és el que passa, és a dir, com a músic o com a artista, un s'ha de forçar també a no només explorar, sinó a fugir de la zona de confort, efectivament, saps? És a dir, la nostra missió com a artistes crec que és una mica la recerca, també, no? Mm-hmm. No viure ni viure de rentes, ni viure de lo que ja sap que te funciona, saps? Jo crec que dins un artista genuí existeix el que és el risc. Mm-hmm. Sense risc, s'obra d'art tafada, no té, li falta cosa, està coixa, saps?
Clar, sí. Però bé, tot i així també, aquesta cosa progressiva, aquest jazz, fusió, tot això que feis, tot i que no té lletra, sí que connecta molt amb el públic, això.
Sí, jo diria que sí, jo penso que sí. Sobretot en directe, perquè clar, un quan escolta un aparat i mira un amplificador, un altaveu i surt la música d'allà, però, vale, però quan veus una persona humana que te mira, que se mira, que connecta amb altra gent i que allò surt orgànicament i que se crea en directe, tot això és quasi un procés màgic, no? Uh-huh. I si aquest procés màgic, damunt, a part de que s'estan creant coses originals o s'estan creant coses en directe que un no tenia previst, pues clar, això és una cosa que forçosament ha de connectar amb el públic, perquè és un procés creatiu molt interessant.
Uh-huh. I a més, vos acompanyen, perdó, Xisco, uns visuals fantàstics
en els vostres
concerts. No, home, millor, no ho sé.
Això és la veritat, que és en Toni Cobos, que és una persona pues, que ha escoltat la nostra música i ha creat un imaginari a partir de la música, ha creat tot un imaginari d'un món d'audiovisual que ens acompanya ara en directe, sempre que podem, és a dir, a vegades pues, per qüestions físiques o qüestions de logística no ho podem fer, però sempre que podem bé, i la veritat que és una expansió de fer musical, perquè ell, a més, un mescla en directe. O sigui, no és que hagi creat una pel·lícula i te molles la pel·lícula, no, ell està allà composant en directe, el que passa que en vez d'utilitzar música i utilitza imatges, no? I ell va, mesclant, va intensificant, va densificant, va creant a la vegada que creant nosaltres, i la veritat que és una sinergia preciosa.
No,
que parlava d'aquesta connexió que s'estableix amb el públic, també la connexió que s'estableix entre ells, perquè improvisar sobre un escenari no ha de ser senzill. Tu dius, se crea una màgia, ja, però hi ha d'haver tres mags capaços de moure la vareta en el mateix temps, perquè si no, la màgia se complica.
Sí, passa que, bé, la improvisació al final no acaba de ser més que uns còdits, no?, de comunicació, que al final... És veritat que som molt creatius perquè normalment no s'ha dut preparat això, saps? El que passa que sí que dins un mar harmònic, dins un mar rímit, pues tu vas cercant una mica dir alguna cosa original.
I
no,
I no així, tenim més temps, fa. Joan, però segur bueno. Que la gent vingui avui a les 8 a l'Estudi General Olià.
Tant de bo,
i
tant de bo.
Escoltaran. Jo m'he dit al Sardín, Joan Roca, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una ferrada i fins aviat, gràcies.
Vinga, adéu.
Ara tornem.